Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els està oferint amb els portaveus dels grups municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Avui ens acompanya amb nosaltres Cristina Paraire, de Convergència i Unió, que és el partit que té majoria absoluta al ple i que, per tant, també forma l'equip de govern. Molt bon dia, senyora Paraire.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per venir a aquest cicle d'entrevistes que acabem avui amb vostè. La seva entrevista serà una mica diferent perquè els altres partits estaven a l'oposició, per tant, a vostè li tocarà defensar l'acció de l'equip de govern. Això sí, començarem la mateixa pregunta que vaig fer als seus companys de ple. Quines seran les prioritats que es marca l'equip de govern per al que queda de mandat, que recordem a l'audiència, que acabarà el maig amb les eleccions municipals?
Val, nosaltres, d'acord amb el full de ruta que tenim, que penso que és bastant conegut, l'alcaldessa i diferents regidors no s'han cansat de dir-ho, que respon, per una banda, al projecte de ciutat que tenim, que de Convergència i Unió, dels anys que ja hem estat al govern, i després aquesta triple estratègia que vam idear a l'inici de mandat, que és l'estratègia econòmica, social i ambiental, que la vam idear d'acord amb aquest context de crisi i aquesta situació doncs, difícil que ens trobàvem. Per tant, les nostres prioritats serà, per una banda, acabar moltes coses que ja s'han anat iniciant, projectes que responen a aquesta triple estratègia, com seria, per exemple, doncs, diferents projectes que tenim en marxa, com seria l'asfaltat de la Floresta, que era també un compromís electoral, diferents projectes com per exemple el pavelló d'esports, continuar per una altra banda tot el tema de manteniment de la ciutat i de l'espai verd, amb les línies d'eficàcia i eficiència mediambiental que ens vam proposar, que saben que estem treballant amb el projecte intel·ligent de poder utilitzar les diferents tecnologies per anar reduint la despesa energètica i econòmica i ambiental, evidentment, i tirar en marxa doncs, diferents projectes, no? Com la Biblioteca de Volpelleres, que saben que està en marxa, i el per exemple, el tema de Rius i Taulet, el mercat, etc.
Tants projectes en l'últim any de mandat han servit a l'oposició aquests dies a l'entrevista per dir que vostès fan electoralisme, que aprofitaran aquests últims mesos per llançar endavant aquests projectes, que la gent es quedi il·luminada amb aquestes iniciatives i que això vostès ho fan per intentar obtenir millors resultats electorals.
A veure, no es poden improvisar aquests projectes. El que passa que sí que a vegades no els pots dur a terme amb la rapidesa que tu voldries. Molts han estat complexos, altres han estat en col·laboració amb els veïns, que a vegades també ha fet retardar les coses, però aviam, que no s'improvisa, ho pot comprovar tothom. Només entrant a la web de l'Ajuntament, en l'apartat del pacte, es poden veure tots els objectius que teníem i el grau de compliment que hi ha. Per tant, aquests projectes, per exemple, que acabo de dir, com a exemple, tenen una tramitació i han tingut en diferents complexitats per tirar-ho endavant. Per nosaltres, ojalà ja estiguessin, tant de bo ja estiguessin acabats. El que passa que alguns no els hem, per la tramitació, doncs no s'ha pogut començar fins ara i molts no estaran acabats. Això penso que electoralista no és, perquè si fos electoralista, per nosaltres l'ideal seria que ja estiguessin del tot acabats. Molts.
Faci un exercici d'autocrítica i digui'm aspectes en què l'equip de govern no ha estat a l'alçada del que esperaven. En què s'han equivocat o en què consideren que haurien d'haver millorat, que no han arribat allò que vostès desitjaven quan van començar a governar la ciutat ara fa 3 anys en aquest inici de mandat.
Aviam, ens equivoquem com tots amb coses. Ara m'ho poses una mica difícil, eh? Però, a veure, hem tirat a vegades projectes enrere doncs perquè no han tingut el consens que nosaltres esperàvem. Penso que això és més bo que posar-te tossut en tirar endavant una cosa quan la majoria o quan pensem, fruit de les converses o que la gent t'explica doncs, que no s'han de fer. A vegades sí que ens passa que hi ha tantes coses a fer, la maquinària que tenim és la que és, també vull dir que per part dels treballadors de l'Ajuntament tenim un capital humà molt important i bo, i sort en té tota la ciutat d'aquest capital humà des de la brigada fins als tècnics, i a vegades doncs, no hem sabut tirar endavant amb prou de celeritat algun projecte. I que ens equivoquem com tots, i ho dic amb humilitat, però sí que penso que més que dir coses dolentes, penso que som un equip cohesionat, un equip humà que es pot equivocar, evidentment, i que a vegades hem canviat alguna cosa precisament perquè escoltem i no tirem pel dret amb coses doncs, que a vegades quan tu te les planteges doncs, ho veus molt clar i després a l'hora de la veritat poden anar una mica de lentitud amb alguns aspectes.
Per exemple, alguna cosa concreta en què digui, home, això podríem haver accelerat més i tenir el projecte tancat o més avançat del que el tenim ara?
Més que això, doncs, aviam, la voluntat, per exemple, de tirar endavant i de treure la benzinera de Rius i Taulet, és un exemple. Mira, et diré el mercat de Volpelleres, el de Volpelleres. Doncs aquí no ho hem resolt encara i era un projecte que hi hem treballat molt, que s'ha intentat molt, però no està resolt. Per tant, hi ha coses que per molt que t'hi dediquis doncs no surten. O per exemple el tema de fer pisos a la Floresta, que es va tirar enrere. Doncs a vegades has de sopesar i no tot surt. O el tema de les Masies, que també havíem dit que ho tiraríem endavant i no ens n'hem sortit.
Els seus companys, que estan a l'oposició, que han passat aquests dies per les entrevistes de Cua.cat, els vaig demanar que posessin una nota a l'equip de govern, que diguessin que havien fet bé i que havien fet malament. Jo li demano ara el mateix exercici. Quina nota posen a l'oposició? I en aquest cas, òbviament, pot distingir entre els diversos partits.
Jo ja ho vaig dir l'altra vegada que ens vas fer una entrevista. Recordo que també ens vas fer aquesta pregunta. Nosaltres posem bona nota, perquè penso que avui en dia dedicar-te a la política ja de per si és un tema que és complicat i que sí que puc dir que, aviam, si nosaltres, que som més, anem desbordats, l'oposició en aquest cas, que són menys regidors, doncs ells també han d'anar desbordats, tant per anar al número de reunions i amb tot el que es va engegar del reglament de participació, tots els consells, seguir el dia a dia dels projectes, aviam, no és una feina fàcil. I jo sí que puc dir que la ciutadania de Sant Cugat es pot sentir orgullós dels seus representants, perquè penso que fan la feina amb responsabilitat, cada un des del seu punt de vista i defensant les seves opcions. Això no vol dir que estiguem d'acord amb tot, ni molt menys, cada un doncs, té el seu projecte i posa l'èmfasi en diferents aspectes, que intentem arribar a consens i moltes coses es fan per consens, a vegades no pot ser. Però bona nota sí que els hi posaria.
Parlem del pacte per la nit. Hem conegut recentment que hi ha hagut modificacions en aquest pacte. Resumint molt directament, hi ha un canvi en l'horari de les terrasses. També es marca que a les 12 de la nit serà el límit per als concerts al centre de la ciutat. I vostès aposten o defensen que els concerts que s'allarguin més s'han d'organitzar, muntar a llocs allunyats com, per exemple, Can Solà. Per què ara han fet aquests canvis? I perquè els han pres de manera unilateral, perquè els presents en el pacte per la nit es queixen que vostès han fet aquestes decisions sense tenir-los en compte i sense haver arribat a un consens previ.
Aviam, el pacte de la nit ja va sorgir a l'inici fruit d'una situació que es donava a la ciutat, fruit també de l'eix de vianants, on els usos i el número d'habitants doncs, van canviar de la ciutat. La dinàmica... tenim una ciutat també amb molta vida, unes associacions també amb molta vida i va sorgir amb l'interès de poder conciliar i fer un equilibri entre els veïns, els restauradors, el comerç, les entitats i tota l'activitat que s'hi generava. Per tant, el pacte de la nit té un propòsit de millorar i poder fer compatible tots els diferents usos que s'hi poden donar. Quines situacions hem trobat avui? Doncs que els veïns no poden més.
Del centre.
Així. Els veïns del centre, que són els que aguanten dia rere dia doncs, tota aquesta activitat enriquidora per la ciutat, no poden més. I els concerts és una cosa, però et pots donar que en un cap de setmana doncs, hi ha masses activitats al voltant d'una mateixa zona. Els veïns ens ho venen a dir a l'Ajuntament i ens diuen, sisplau, feu alguna cosa, perquè és que no podem suportar-ho més. I ja no és gaudi, els concerts ja no són música, no poden suportar. Davant d'això, nosaltres com a Ajuntament, com a govern, hem de fer alguna cosa. I què fem? Agafem el pacte per la nit i hem avançat a l'horari d'hivern, 15 dies, que era del 15 d'octubre, l'hem avançat a l'1 d'octubre, i el tancament de les terrasses de diumenge a dijous també s'ha avançat mitja hora. Perquè ara, si l'horari era fins a, m'invento, fins a les 12, doncs a les 12 paraven i llavors estaven els restauradors plegant i tot, i es feia passar tard pel dia a dia. Llavors hem pres aquesta mesura per poder solucionar una mica aquest problema. Al pacte de la nit s'estan tornant a fer reunions. Jo penso que qualsevol partit hagués fet el mateix. El pacte de la nit no està ni tancat ni trencat. El que hem de fer és tornar-nos a sentar i tornar a parlar. Tancar mitja hora abans penso que no és fer el gran d'això, és donar solució als problemes que hi ha. Pel que fa als concerts.
Sí, que aquí és un altre dels
aspectes. Sí, que també és un dels punts, que no és l'únic, perquè quan parlem del pacte de la nit estem parlant de moltes coses. Ens hem d'acostumar tots, totes les entitats demanen a les mateixes places, tots els grups que volen fer concerts també ho fan a la mateixa zona, i aquells veïns estan aguantant molta pressió. Què pensem? Doncs que si mentre s'hagin de fer en el centre, s'han de fer a uns altres horaris, perquè la gent ha de descansar també. Que això no vol dir que un dia puguis tenir un concert, que això ho entén tothom. Però si jo sóc veïna d'aquesta zona, potser al final me n'atipo i necessites també una mica de resposta. Pel que hem dit de nosaltres com a ajuntament, també intentarem donar exemple d'aquest canvi. Hem de promocionar noves zones de la ciutat de Sant Cugat, si algú és que és un municipi molt extens. I per tant, hi ha molts espais on es poden fer coses.
Però tot això que m'està dient ara,
sí.
Per què no es va fer abans? Perquè vostès ja sabien que es trobarien amb les queixes dels veïns, perquè les queixes dels veïns no són noves. Per tant, per què en el moment en què es va tancar o fer el primer pacte per la nit, no es va dir, això és el que hi ha, descentralitzem, que no s'ha fet, i posem aquests horaris que al cap i a la fi han tornat a la part inicial, no? De dir a les 12 de la nit, etc. Per què no es va fer en aquell
moment? Doncs perquè en aquell moment es va pensar que sí, que no seria tan molest. És la veritat. Vull dir, hi ha molts interlocutors en aquestes reunions, i en aquell moment potser, no ho sé, però potser tampoc els veïns s'hi havien trobat i tampoc sabien què volia dir tot això que s'estava posant en un paper. El que sí que és cert i real en aquests moments és que el que es va acordar en aquell moment no és suportable pels veïns que viuen en aquesta zona. I per tant, alguna cosa s'ha de fer.
Perfecte. Parlem de diversos aspectes i altres temes que han sortit en l'actualitat recent, de projectes que han presentat. Li demanaré una petita valoració, ja sé que em dirà que està molt bé perquè són l'equip de web, però jo l'intentaré replicar. El pavelló de la Guinardera.
Sí.
És el projecte que necessita la ciutat per donar sortida a totes les demandes esportives que tenim dels clubs de Sant Cugat?
Sí i no. Donarà sortida a moltes demandes dels clubs. Però sabeu que a Sant Cugat hi ha molts clubs, hi ha molta pràctica esportiva, pràctica saludable, que per altra banda nosaltres volem també potenciar, i sempre quedaran, potser encara en farà falta més. Val? En aquest moment sí que pensem que podrà resoldre part del problema i de la demanda que en aquest moment hi ha.
Iniciativa considera que no era una inversió prioritària, que s'hauria d'haver intentat remodelar altres espais que tenim, cobrir altres pistes perquè la despesa no fos tan elevada i al mateix temps donar sortida a aquestes demandes.
I amb nosaltres, si tirem ara endavant el tema del pavelló, és perquè es pot fer. Nosaltres, a principi de mandat, com recordaran, en el nostre programa electoral sortia que faríem un pavelló. Quan iniciem el mandat, fruit de la situació econòmica que estem, que vam haver de rebaixar molt el pressupost i fer reajustaments, vam pensar que en aquell moment no el podíem assumir. I el que nosaltres sempre hem tingut com a prioritat és no estirar més el braç que la màniga. I per tant, en aquell moment, a principi de mandat, no es podia fer. Què vam fer? Doncs vam donar també sortida a demandes de manteniment que també s'havien allargat moltes en el temps i que no s'havia donat resposta, per intentar, doncs almenys ja que no podíem fer aquest pavelló en aquell moment, vam arranjar molts equipaments esportius. Hem gastat, parlo de memòria, vora el 1 milió d'euros en equipaments esportius, que feia falta, vull dir que també eren demandes dels clubs i per poder garantir una millor pràctica de l'esport. En aquests moments, si ho tirem endavant, és perquè econòmicament i pressupostàriament es pot fer. era compromís electoral nostre i per tant pensem que ara és el moment de tirar-ho endavant.
Sé que no és competència seva, però quan veurem el trasllat definitiu del Leonardo da Vinci, que també és una d'aquestes notícies que de tant en tant va sortint als mitjans amb dates i dates?
Sí, aviam, esperem que l'any que ve, que és el que ens han dit, però del tema del Leonardo sí que vull que quedi clar que això no és un tema que l'Ajuntament o el govern vagi anunciant, com abans m'havies comentat, en plan electoralista o no sé què. Els primers que van anunciar el trasllat de Leonardo va ser el govern tripartit i Generalitat. És competència de la Generalitat.
Per això dic,
és competència de la Generalitat. Quan a nosaltres la Generalitat com a municipi ens diu que tiraran en marxa aquest trasllat, primera vegada per govern tripartit, ens ho creiem. No ha pogut ser. I govern de la Generalitat també ho va dir i després va dir que no. Ara ens han tornat a dir que sí. Per nosaltres, benvingut, i esperem que si realment ara s'ha dit i confiem, doncs es durà a terme.
Remodelació del mercat de Pere Sant. Durant les entrevistes d'aquests dies, els portaveus han dit que probablement aquesta remodelació no manté l'esperit i el servei de mercat que fins ara tenia el mercat de Pere Sant, que és veritat que estava en decadència, però que es convertirà en una cosa que no serà exactament un mercat. Per què s'ha fet aquesta aposta i no s'ha intentat mantenir un mercat municipal com per exemple podem trobar a Torreblanca?
Doncs perquè el mercat tradicional no funcionava a Pere Sant. Tots ens feia pena parlar del mercat. Quedaven 5 paradistes de 40 possibles que en poden haver. El mercat tradicional a Pere Sant no funcionava. Fruit de moltes coses, segurament, fruit de la situació en què estava, fruit de que potser no hi hagués un aparcament, fruit de... etc. Però el model tradicional no funcionava. El que nosaltres hem intentat com a equip de govern és buscar una fórmula que pugui donar vida a aquest mercat, que doni servei de mercat, i penso que està enfocat en un aire de modernitat, en una fórmula que a altres mercats funciona. A Barcelona funciona i a altres llocs també ha funcionat. És un mercat tradicional, amb parades, més modern, i amb una part doncs, de microdegustació, que és una fórmula que no ens la inventem nosaltres, és una fórmula que a altres llocs està funcionant. Evidentment, jo dir-li que funcionarà segur, no ho sé, però és l'aposta que fem, pensem que amb aquesta remodelació es donarà servei de proximitat als veïns de la zona, s'activarà de vida tota la zona, el carrer Major i tota aquesta banda de la ciutat, que tots sabem que l'eix de vianants tira molt i ens costa molt sortir de Rossinyol, Santa Maria, és la veritat, doncs serà un pols d'atracció de també aquesta zona i dels comerços d'aquesta zona.
Hi haurà més terrasses també al carrer.
No té per què, perquè està pensat per fer-ho dintre.
I perquè els dibuixos, com sí. Maquetes o com li vulguin dir, que van passar, es veien...
Sí, però l'espai que hi ha fora és el que és. En principi, pel que jo tinc entès, la degustació és a dintre.
Però Musa, què s'ha de fer amb l'empresa municipal d'habitatge? Perquè també aquests dies els portadors municipals han dit que s'hauria de repensar Promusa perquè es dediqui també essencialment a fer habitatge de lloguer. Ara que hem vist que en les darreres promocions han aparegut unes quantes de venda per intentar obtenir recursos per tirar endavant. Què s'ha de fer amb Promusa?
A veure, Promusa per nosaltres és un model d'èxit. Promusa es va fer per donar habitatge als habitants de Sant Cugat i que no haguessin de marxar. Durant tots els anys de Promusa, més de 3.000 persones han pogut viure, poden viure a Sant Cugat, que potser en unes altres circumstàncies no s'hagués pogut fer. L'objectiu principal de Promusa és donar habitatge, i amb això estem. Exemple és, doncs, en aquests moments doncs, es posarà en marxa Rius i Taulet, que són habitatges de lloguer, hi ha una promoció de Francesc Macià doncs, que serà de venda, també hi ha un altre al carrer Pujades. Vull dir, l'objectiu és fer habitatge. Ara, ignorar la situació econòmica, la situació de crisi en la que ens hem trobat, on fer pisos, la construcció està com està, doncs hem passat moments durs a Promusa, com totes les empreses d'habitatge, però la nostra ha aguantat. Val? Llavors, evidentment, la funció és fer habitatge i fer que la gent s'hi pugui quedar, que és on estem. I hem donat habitatge a gent gran, a joves, a famílies, de lloguer, de venda, etc. I Promusa ha anat provant diferents fórmules per poder fer habitatge, que és l'objectiu principal que ha tingut. Ara, com et deia, moment de crisi, moment de que no podíem trobar finançament per construir aquest habitatge. És com comencem a repensar Promusa i a veure què podem fer perquè Promusa pugui fer habitatge o com la podem aprofitar, aquesta empresa que tenim a disposició de tots els ciutadans, per generar uns recursos que, a més de donar-los fora, ens els puguem quedar als ciutadans, com el tema de les zones blaves que s'ha parlat, a més de donar-ho a una empresa de fora, que aquests diners puguin revertir, en aquest cas a Promusa, i que amb aquests diners i altres propostes que puguin sortir, doncs es pugui fer habitatge. A nosaltres el que ens interessa és fer habitatge i reaprofitar Promusa per tot el que es pugui, però amb l'objectiu de fer habitatge.
Dels pressupostos, una de les queixes que aquests dies ha aparegut a les entrevistes és la del Partit Popular, que diu que sí que és veritat que vostès fan una rebaixa del que és l'IBI, d'un 0,5% de mitjana a la factura, però recorden que l'increment de l'IBI durant els 3 anys anteriors ha estat molt més elevat. El senyor Carreras ahir el xifrava en un 9%. Per tant, aquesta rebaixa que vostès diuen no es correspon si tenim en compte els 3 anys anteriors.
Aviam, nosaltres durant aquests 3 anys hem hagut de fer molts equilibris pressupostaris. Hem hagut de mesurar molt les despeses i per intentar doncs, no augmentar la pressió fiscal de les famílies de Sant Cugat, que ho estan passant, tots ho hem passat i hem notat la crisi, l'Ajuntament també. En aquests moments, com que hem estat fent els deures aquest any, penso que no crec que cap partit polític de l'oposició li hagi dit que s'ha fet una mala gestió econòmica, en termes generals, potser no a gust de tothom, però en termes generals, hem rebaixat endeutament, hem aguantat, hem continuat donant serveis i en aquests moments, gràcies a tot aquest esforç i aquest control estricte i rigorós del pressupost, en aquests moments doncs es pot alleugerir una miqueta l'IBI.
Però la pressió fiscal sí que en aquests anys ha pujat per a la gent de Sant Cugat.
Ha pujat, a veure...
Tenint en compte que a més la gent, molta gent no li pugen el sou, qui té un sou, vull dir que la situació econòmica tampoc és que sigui en una època de vaques grasses.
No, jo crec que ens hem contingut molt i al contrari s'han creat partides per poder ajudar a tothom que no es quedés fora. Nosaltres saben en el pressupost que en el pressupost de l'any passat i també en el d'aquest, i si fan la suma d'aquests 3 anys, doncs que les partides d'ajudar a habitatge, el dia a dia de les persones, no ho hem fet sols, ho hem fet també amb el tercer sector, vull dir que tots els agents hi hem col·laborat, però penso que el nostre objectiu és que ningú quedés enrere i penso que ho hem aconseguit.
Parlem de les eleccions municipals que arribaran al maig. L'escenari nacional que estem vivint aquests dies amb el 9 de novembre al capdavant de tots els mitjans i de les portades pot afectar una possible candidatura de Convergència i Unió a Sant Cugat? És a dir, que davant d'una situació en què s'hagin de prendre posicions molt fortes, per exemple, en unes eleccions plebiscitàries, això comportés que Unió i Convergència no van juntes a les municipals?
Jo espero que no. Jo espero que no. Ja, nosaltres no som una coalició improvisada. És cert que estem en un moment polític complex, amb un escenari també d'incertesa, però penso que la coalició és prou forta per poder continuar junts.
Aquesta coalició podria continuar, malgrat que en l'escenari nacional Convergència i Unió no s'entenguessin? És a dir, que per exemple, en les eleccions plebiscitàries es presenten per separat, les seccions locals d'Unió i Convergència aquí podrien continuar juntes i tirar endavant sense cap mena de problema, o l'escenari nacional pesaria i les direccions corresponents no permetrien aquesta entesa?
Ai, això...
No, jo la poso en un escenari que
sí, clar, anava a dir,
és versemblant.
Si sí, no. Jo la resposta no sé què passarà, no? Però sí que penso que a nivell local l'aposta és continuar junts.
Dels regidors que tenim en aquests moments d'Unió Democràtica al ple, tots volen continuar en les llistes de cara a les properes eleccions o hi haurà moviments?
No ho hem parlat encara.
No m'ho crec,
Franquesa, t'ho prometo.
No, però falten 7 mesos.
Bueno, això de les llistes, en política, ja no sap... En política és molt temps, 7 mesos. Però jo t'he de dir que a mi ningú no m'ha fet arribar que no vulgui continuar.
Per tant, l'equip podria ser similar? Vostè, per exemple, té intenció de repetir les llistes si es dona l'opció?
Sí. Aviam, nosaltres a Unió sabeu que hem de passar tot un procés intern i ja veurem quan s'hagi d'iniciar, però en principi apostaríem per una continuïtat de tots.
A Valldoreix es mantindrà la marca Si ho actuem, amb Josep Puig com a candidat?
Sí.
Cap cosa més? No s'han buscant altres aliances, ho dic perquè des de l'esquerra, per exemple, s'estan treballant en diverses sí. candidatures, ja ha aparegut a les entrevistes, vull dir que tampoc
sí,
no desvelo cap secret.
Sí. Nosaltres en principi, aviam, ara hi ha moltes converses, no? Jo en aquest moment el que sí que et puc dir és que en principi la nostra aposta és per Si ho actuem, com fins ara, i després el que et deia, hi ha moltes converses, comencen a haver moviments, però del cert encara no hi ha res tancat.
I ja li pregunto al final d'aquesta entrevista, com a representant d'Unió Democràtica, vostè, de cara a un eventual referèndum o consulta, si és que finalment el 9 de novembre o algun dia anem a votar en aquest mode de consulta, vostè què consideraria que hauria de defensar Unió Democràtica? El doble sí o el sí i alguna altra cosa, o el no?
Aviam, jo soc presidenta local de
l'Unió
de Sant Cugat, val? I nosaltres estem tenint en aquests moments a nivell intern diferents reunions i debats on t'he de dir que majoritàriament està sortint l'aposta sí, però també, sí, però també t'he de dir que també estan sortint i posant-se sobre la taula diferents respostes. Vull dir, no... Ho estem parlant. La setmana passada ens vam reunir, la setmana que ve ens tornarem, d'aquí 10 dies ens tornarem a reunir i en anem parlant. També n'hem parlat a nivell de comarca, però aquí a Sant Cugat sí que he de dir que a Unió hi ha diferents sensibilitats. Aquí hi ha tot arreu, llavors és trobar doncs, l'equilibri i l'opció majoritària.
La majoritària aquí a Sant Cugat seria el sí, per
de a mi. Moment la que estem, les veus que se senten més, són de sí. No hem fet assemblea, ho hem treballat a nivell d'executiu ampliat, però ens han sortit les tres opcions, també t'ho tinc que dir, no us vull enganyar.
Sí, no i no.
No. Les dues opcions. No. O sigui, el sí a la primera pregunta és unànime. I després, en quant a la resposta de la segona, ha sortit el sí i ha sortit també doncs, que cada un faci el que vulgui.
I vostè personalment?
Sí, jo com a presidenta penso que encara no m'he de pronunciar. No ho dic per esquivar el bulto, jo tinc molt clar.
Ho pot semblar, eh?
Ho pot semblar, però bueno, penso que com a presidenta local, atès que no hem fet encara cap assemblea, penso que s'ha de donar opció que tothom pugui expressar amb llibertat el que sent.
Cristina Pereira, portaveu de Convergència i Unió, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquest cicle d'entrevistes.
Moltes gràcies.
I a tots vostès els recordem que amb aquesta entrevista tanquem el cicle, però que poden recuperar totes aquestes converses a la web de cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.